Europa adverteix de conseqüències immenses per la guerra comercial activada ahir per Donald Trump. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'endemà de l'anunci d'aranzels massius a tot el que entri als Estats Units, el món reacciona amb els mercats a l'expectativa, Joan Bota.
La Unió Europea insisteix que té un pla a punt per respondre, tot i que aposta encara per la negociació. Les borses, tot i baixar, no s'han enfonsat després de l'anunci de Trump.
Connectem amb Washington i amb Brussel·les. Francesc Garriga i Jordi Baró.
El dia de l'alliberament ha consistit en l'anunci dels aranzels base del 10% a gairebé tots els països del món i després un extra en funció del malament que, segons Trump, hagin tractat els Estats Units. Per la Unió Europea, un 20% per tots els seus productes, que entrarà en vigor en dues fases, entre dissabte i dimecres de la setmana vinent.
A Brussel·les, la prioritat número 1 és negociar i per això demà l'eurocomissari de Comerç manté nous contactes amb els seus homòlegs a l'administració Trump. La Unió Europea no abandona la idea d'una solució pactada, mentre prepara possibles represàlies davant un nou escenari de caos i conseqüències globals nefastes, segons les paraules d'avui d'Ursula von der Leyen.
Mentrestant, Pedro Sánchez presenta un pla de més de 14.000 milions d'euros per compensar els efectes dels aranzels a les exportacions espanyoles cap als Estats Units. Amb quins eixos en aquest pla, Madrid, Paula Brujats?
Doncs és un primer paraigua d'ajudes, bàsicament línies de crèdit per a empreses agroalimentàries, metal·lúrgiques o de l'automòbil, 2.000 milions de crèdits per tenir liquiditat i compensar el descens de vendes, 200 milions per obrir nous mercats i també ajudes laborals per evitar acomiadaments. Sánchez ha demanat a Trump que s'assegui a negociar i l'ha acusat de provocar una crisi que en retorna al proteccionisme del segle XIX.
A Catalunya, quins seran els productes més perjudicats per aquests aranzels de Donald Trump?
Doncs els farmacèutics, els perfums i la cosmètica, la maquinària, les motos, l'oli d'oliva, el vi, el cava i el peix, entre altres, són els que més pes tenen de vendes als Estats Units. El president Salvador Illa ha convocat per dilluns els agents socials.
Tot aquest impacte a casa nostra, Àsia és de llarg el continent més castigat per Donald Trump. Com ha reaccionat la Xina als aranzels anunciats del 34%, corresponsal Francesc Canals?
Pequín prendrà contramesures, no ha precisat quines. També insta Washington a revocar les tarifes i a negociar les diferències comercials d'igual a igual.
Aranzels a banda, atenció també a aquest titular. Una quarta part de les noies nascudes a la dècada dels 2000 no es considera heterosexual.
El percentatge d'aquesta generació, la Z, duplica el de l'anterior, la Millennial. Ho diu un estudi que no detecta el mateix efecte entre els nois.
I quedeu-vos avui també amb aquesta paraula, kampai.
Es fa servir per brindar en japonès i vol dir salut o buidar el got. I és com els Mossos d'Esquadra han batejat la seva nova campanya contra la multireincidència.
Més detalls, Mar Riera.
Més enllà del nom del pla, la campanya espera tenir resultats a llarg termini. Hi haurà més policia secreta, més uniformats. A més, els Mossos també busquen complicitats amb justícia per incrementar judicis ràpids i amb els polítics per ampliar el rang de les penes.
I la població d'ossos al Pirineu es duplica. Aquesta primavera, un cop acabada la hibernació, se n'han comptat ja un centenar d'exemplars, la meitat a Catalunya, on l'any passat van néixer 10 cadells. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
Són 96 ossos a tot el Pirineu, 47 a Catalunya. També han crescut els atacs al bestiar. Els ramaders denuncien que la xifra real és més alta que la que dona el govern i els ecologistes creuen que encara cal introduir més exemplars.
I ara mateix estem també molt pendents d'un incendi molt visible en una fàbrica de cosmètics al barri del Bon Pastor, a Barcelona. Hi ha veïns confinats pel fum. Miquel Jarque.
Sí, veiem aquest foc a uns 150 metres en una fàbrica de dues plantes amb un foc amb un fum molt espès, molt dens. Juga a favor de la dissipació del fum el vent que està bufant en aquesta zona. Juga en contra que les flames es veuen que estan ben vives a l'interior. Es demana, això sí, a la població que quedi de la zona, que quedi confinada a casa seva per aquest fum tan espès.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Barça i Madrid jugaran un clàssic a la final de la Copa del Rei.
I feia 11 anys que no jugava un clàssic en una final de Copa. La final es jugarà el 26 d'abril i al Catalunya Migdia us explicarem com està tot el tema de les entrades per anar a veure aquest partit a Sevilla. I també parlarem d'Anna Cruz. La penya ha fet oficial fa pocs minuts la retirada de la jugadora, d'una jugadora després d'una carrera exitosa en què destaca, per exemple, un anell de l'NBA.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix hi ha diversos problemes. El més destacat és de l'AP7 a Castellví de Rosanes per anar cap a Tarragona. Allà hi ha un carril tallat i això fa que hi hagi retencions. També s'ha circulat amb molta lentitud a la B10 a Barcelona, tant en direcció al Nus del Llobregat com al Nus de la Trinitat. Cues també a la B224 Sant Esteve a Sarrovires per anar cap a Martorell, això per obres, i a la C55 a Callús i la C58 a Montcada per entrar a Barcelona.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Després de la inestabilitat d'ahir, ha tornat l'estabilitat a tot arreu o no?
No, ni a tot arreu ni de forma absoluta. És el que té la primavera quan és tossuda i diu que vol ser insegura, canviant i capriciosa. I això és el que tindrem els pròxims dies. No perquè hi hagi d'haver grans pluges, això ho descartem completament, però sí un cel variable avui i els pròxims 4 dies, per tant, inclòs el cap de setmana. De moment, aquesta tarda, amb algun ruixat al terç oest de Catalunya i, per exemple, de cara a dissabte, ruixats de tarda a l'interior, Pirineu i Prepirineu, fins i tot també diumenge a la tarda, però potser no tant. En definitiva, temps insegur, variable, sense decantar-se ni per la pluja a tot arreu, ni pel sol radiant, ni la calor.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Consternació mundial pels aranzels imposats per Donald Trump que provoquen calfreds als mercats i que capgiren la política comercial nord-americana de l'últim segle. Ara anirem a Washington per saber-ne tots els detalls, però abans ens fixem en la reacció d'estupefacció que surt, per exemple, d'Europa, exposada a aranzels del 20%.
És un major blow to the world economy. I deeply regret this choice.
És la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, advertint de les conseqüències nefastes, diu, dels aranzels per a milions de persones de tot el món. Com ara a l'Àsia, el continent més afectat, i amb un impacte del 54% sobre la Xina, la segona economia mundial. Allà parlen de la típica intimidació unilateral nord-americana. Europeus i asiàtics apel·len, tanmateix, a la negociació per revertir l'aplicació d'aquests aranzels. Washington imposa un 10% global a tot el món a partir de dissabte. També aplica gravàmens recíprocs a cada país que s'endureixen segons a qui es considera un mal actor en matèria de comerç. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units es desperten el dia després de l'anunci amb tots els ulls posats als mercats, esperant la reacció a la imposició d'aranzels a tot el món. Trump va anunciar ahir un 10% d'aranzel base a pràcticament tots els països del món i després un afegit per aquells que, segons ell, pitjor els han tractat. I amb tot, diu el president, ha estat benèvol.
Pels països que ens tracten malament, hem calculat el percentatge combinat dels seus aranzels, les barreres no monetàries i altres formes d'engany. I com que som gent amable, els imposarem aproximadament la meitat del que ens han carregat a nosaltres. Els aranzels no seran totalment recíprocs. Podria haver fet això, però hauria estat molt dur per alguns països.
Per la Unió Europea s'ha establert una tarifa del 20%, el 10% de tothom, més un altre 10%. Entrarà en vigor en dues fases, el primer 10% el dia 5 d'abril i la resta 4 dies més tard. La Xina acumularà un 54% d'aranzels, Taiwan un 32% i el Japó un 24%. L'anunci, fet des dels jardins de la Casa Blanca, s'ha fet amb molta solemnitat, tot anunciant que és l'inici d'una era d'esplendor pels Estats Units.
Bé, doncs la Unió Europea assegura estar preparada per acordar represàlies contra els nous aranzels de Donald Trump, però dona prioritat encara a negociar. Ursula von der Leyen ha acusat els Estats Units de crear el caos i ha advertit de les conseqüències nefastes de la decisió nord-americana. La Comissió Europea manté nous contactes demà amb l'administració de Donald Trump per intentar trobar una solució pactada. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. És un cop dur, ha reconegut avui Ursula von der Leyen. La Unió Europea es prepara per actuar davant d'un nou escenari on estaran afectades el 70% de les exportacions europees als Estats Units. I la prioritat de Brussel·les continua sent la negociació. Que les pròximes setmanes s'obri una nova finestra per les converses. D'aquí el contacte previst per demà de l'Eurocomissari de Comerç amb els seus homòlegs nord-americans. Ara bé, en paral·lel, von der Leyen assegura que es treballa en un paquet de represàlies, del qual no ha transcendit encara cap detall, però que tindrà en compte tot l'arsenal de mesures possibles.
Estem preparats per respondre. Ens estem preparant per més contramesures per protegir els nostres interessos i els nostres negocis si la negociació fracassa. Però hi ha un camí alternatiu. No és tard per adreçar les preocupacions a través de les negociacions.
Al marge de les noves contramesures en preparació, la Unió Europea avança per aplicar un primer paquet de represàlies per valor de 26.000 milions i que contesta els primers aranzels de Trump a l'acer i l'alumini europeus. Els 27 ho voten dimecres que ve perquè entri en vigor el 15 d'abril amb una llista de productes nord-americans afectats que pot incloure el whisky Bourbon o les Harley Davidson.
Doncs juntament amb la tensió comercial als Estats Units han posat també avui més pressió sobre la defensa. A l'OTAN, on es reuneixen els ministres de defensa estrangers aliats, l'administració Trump ha reclamat augmentar la despesa fins al 5%, oi, Jordi?
Sí, ha estat el missatge clar que ha volgut enviar el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio en la seva primera visita a Brussel·les. L'objectiu actual de despesa en defensa dels aliats de l'OTAN és del 2% del PIB, però s'està revisant de cara a aprovar-ne un de nou més alt a la cimera de la Haia al juny. Aquesta és la demanda concreta que fa l'administració Trump.
Volem sortir d'aquí amb una entesa que mostri que som en un camí realista perquè cada país membre es comprometi i concreti la promesa d'arribar fins al 5% de despesa. Això inclou els Estats Units. Haurem d'incrementar el percentatge.
La demanda dels Estats Units està en sintonia amb la posició de Polònia o els països bàltics, però fonts aliades i el mateix secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, no apunten tan alt i parlen d'una nova meta per sobre del 3%.
I mentrestant, les borses europees i abans les asiàtiques han reaccionat a la baixa a aquests aranzels anunciats ahir per Donald Trump, Jordi Canal.
Sí, les pèrdues s'acosten al 3% al parquet de París, superen el 2% a Frankfurt i se situen al voltant de l'1,5% a Londres i Madrid. L'euro es revaloritza davant el dòlar per la incertesa sobre els efectes que pugui tenir la decisió en la economia nord-americana. Un euro es canvia ara per $1.11, la cotització més alta en 6 mesos. La possibilitat que tot plegat també afecti la marxa de l'economia mundial fa caure el preu del petroli.
Però tenim més reaccions a aquests aranzels. Per exemple, 14.100 milions d'euros en ajudes per protegir i per rellençar els sectors afectats pels aranzels anunciats per Trump. És el pla que ha presentat aquest migdia Pedro Sánchez, que també demana a Brussel·les ampliar el mapa comercial amb altres socis i que apliquin mesures aranzelàries i de seguretat econòmica. El president espanyol també ha fet una crida per tal que Trump recapaciti i que segui a negociar amb la Unió Europea. Palau de la Moncloa, a Madrid, Paula Brujats.
Què tal? Bon dia. Si Sánchez ha activat el xip de la pandèmia i promet un primer paraigua d'ajudes dels 14.000 milions, més de la meitat són línies de crèdit per donar liquiditat a les empreses, per reorientar l'activitat o per buscar nous mercats, sobretot cap a Llatinoamèrica. No hi ha ajudes directes de moment, a part de 400 milions per al sector del cotxe que ja s'havien aprovat. Sánchez s'anticipa així a l'espera d'ajudes d'Europa perquè reconeix que la situació és molt complicada.
Es evidente que no puedo ni pretendo maquillar la situación de las cosas. La situación es compleja, es difícil. Por tanto, el objetivo es superar este golpe. El gobierno de España no va a esperar a ver qué ocurre en los próximos días y en las próximas semanas. Vamos a responder de forma anticipatoria para estar preparados.
Ha estat molt crític amb la decisió de Trump, l'ha acusat de ser molt poc intel·ligent i de provocar una crisi injusta i per això li reclama que recapaciti.
Que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo, pero eso no significa que vayamos a quedarnos de brazos cruzados. La Unión Europea deberá reaccionar con proporcionalidad.
Però moltes de les mesures que promet Pedro Sánchez hauran de passar pel Congrés dels Diputats, per això ha demanat a l'oposició que remi amb una advertència directa cap al Partit Popular.
En la que cuando venían los problemas, el Ejecutivo lo que hacía era ponerse de perfil y se limitaba a decirle a los agricultores, a los empresarios, a la industria, a los trabajadores, que tenían que apañárselas solos y aplicar eso que algunos llaman ahora resignación cristiana.
Sánchez ha promès avui aquest pla de contingència després de reunir-se a la Moncloa amb representants dels sectors més afectats, com el del vi i l'oli, el de l'acer i l'automobilístic.
Però aquesta guerra comercial de Donald Trump també ha obert una nova bretxa dins de la dreta espanyola. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra Vox pel seu silenci còmplice, ha dit, mentre que des de l'extrema dreta acusen tant populars com socialistes de provocar la resposta dels Estats Units. Madrid, Dani Saiz de Aja.
Bon dia, el president del PP tanca files contra els aranzels de Trump, però exigeix al govern espanyol una resposta de país que compte amb les comunitats autònomes. Malgrat això, les crítiques més dures de Feijóo avui no s'han dirigit cap a Pedro Sánchez.
Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Salvo que se sirvan intereses diferentes de los intereses generales de la nación, a este tipo de decisiones unilaterales solo cabe oponerse de forma clara y contundente.
Es referia a Vox per les seues aliances amb el trumpisme. En un missatge a les xarxes, Santiago Abascal ha evitat assenyalar el president nord-americà i culpa tant Sánchez com Feijóo d'arrossegar, diu, Espanya a una guerra comercial suïcida. En la mateixa línia s'ha pronunciat el seu diputat José María Figaredo.
El Partido Socialista y el Partido Popular Europeo son los culpables de esta situación. Están siendo absolutamente incapaces de gestionar la situación. No por negligencia, sino por voluntad.
Qui també ha esquivat la crítica a Donald Trump és la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Centra els atacs en Pedro Sánchez per parlar d'arancels mentre diu apuja els impostos, mentre que l'altre extrem, Sumar, demana un gir en les relacions amb els Estats Units. Enrique Santiago ha assenyalat les bases militars.
No es confiable los Estados Unidos y, por lo tanto, cualquier afectación a nuestra soberanía, incluyendo las bases militares, es un serio problema.
Podem, mentrestant, reclama Madura contra les multinacionals nord-americanes a Espanya.
I a Catalunya, el govern estudiarà aquest cap de setmana, aprofitant la trobada prevista a Núria, l'impacte dels aranzels a les empreses catalanes i com fer-hi front. I el president Salvador Illa ha convocat dilluns que ve l'empresariat i els sindicats. Segons el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es tracta de fer front comú per trobar la millor resposta davant d'aquesta situació.
En aquest moment, diguem-ne, complexa que està visquent el món, hem de saber que és el moment d'estar tots units amb la Unió Europea i amb el govern d'Espanya per fer front en aquesta situació econòmica. És el moment de no tenir confrontacions internes i de poder restar units en poder tenir aquest pla de resposta en aquesta situació.
Però de moment els sectors més afectats pels aranzels comencen a fer números de l'impacte en les vendes i les ajudes que els caldran i es plantegen nous mercats, Marc Teixidor.
Se'n ressentiran, per exemple, els productors d'oli perquè el 15% de les exportacions catalanes d'aquest producte van als Estats Units. Enric Dalmau és el president de la denominació d'origen protegida Les Garrigues.
La gent que està exportant als Estats Units tenia hagut de fer unes males inversions per poder estar en aquest mercat. Què passa? Que això es pot perdre en una tarda. No sabem fins on podem arribar.
En el cas del vi, el que es ven als Estats Units suposa el 13% de les exportacions d'aquest producte. L'Adeo Montsant hi ven un 5% de la seva producció, però són els vins més cars. Pilar Just n'és la presidenta.
Estem obrint mercats, sobretot asiàtic, ens estem plantejant també tot el tema de mercats sud-americans. El gran repte és que el nostre mercat natural, que és el mercat català, doncs consumeixi els nostres vins.
Altres productes especialment afectats són la perfumeria i la cosmètica, amb més d'un centenar d'empreses que exporten als Estats Units.
I per si no n'hi hagués prou amb els aranzels anunciats ahir, avui mateix entren en vigor els aranzels del 25% als cotxes que s'importin cap als Estats Units. I Europa, el país amb la indústria més potent en aquest àmbit, és Alemanya, on ja es preparen pels perjudicis que tindrà això. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els nous aranzels anunciats des dels Estats Units afectaran greument l'economia alemanya. Alguns instituts econòmics del país calculen que tindran un cost d'uns 200.000 milions d'euros, especialment en el sector de l'automòbil, però també en el farmacèutic, el químic o el de la maquinària industrial. També hi ha qui veu el moment com una oportunitat per apostar per mercats com el sud-americà o l'asiàtic. N'hem parlat amb el cap d'Economia Exterior de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alemanya, Volker Traia, qui recorda que no es pot oblidar que, tot i la seva importància, els Estats Units reben una desena part de les exportacions alemanyes.
Els Estats Units són un dels socis comercials més importants. De fet, per Alemanya són el més important. Però només el 10% dels productes s'exporten als Estats Units.
von den Vereinigten Staaten abgesetzt wird.
Només Volkswagen exporta milions de vehicles cada any cap als Estats Units, molts dels quals, això sí, des d'allà es deriven a Mèxic. Els fabricants alemanys compten amb plantes als Estats Units, cosa que permet esquivar els aranzels, però es troben amb que la política migratòria de Trump els ha deixat sense mà d'obra.
Cada cop és més difícil poder invertir més i produir més des d'allà. Les nostres empreses s'estan quedant sense mà d'obra especialitzada als Estats Units.
Volkswagen preveu indicar els augments del preu dels seus vehicles als Estats Units amb una etiqueta amb l'expressió suplement de destinació.
I els països asiàtics són els més castigats pels aranzels, començant per la Xina. Pequín anuncia contramesures, però insta Washington a fer-se enrere i a negociar la guerra comercial d'igual a igual. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. La primera reacció immediata xinesa ha estat un comunicat del Ministeri de Comerç. La Xina adoptarà contramesures a aquesta, diu textualment, típica pràctica intimidatòria per part dels Estats Units. Un proteccionisme que està demostrat, afegeix el comunicat, que no resol els problemes domèstics de l'economia nord-americana. En aquesta primera reacció no s'esmenta el 34% d'aranzels addicionals al 20% que ja havia imposat Trump, ni quines seran les mesures concretes de resposta, cosa que obre marge a la negociació. Un diàleg defensat pel portaveu de la diplomàcia xinesa, el sentim.
Demanem als Estats Units que retirin aquestes mesures errònies i negociïn amb tothom, inclosa la Xina, per solucionar les diferències comercials de manera igualitària, respectuosa i mútuament beneficiosa.
Rebuig també des del Japó, gran aliat dels Estats Units, i des dels països del sud-est asiàtic, com ara Vietnam, on la Xina ha anat deslocalitzant moltes de les seves fàbriques per evitar precisament els aranzels. I difícilment pot ser casualitat, el Ministeri de Comerç xinès ha anunciat avui que ha acordat amb Brussel·les reprendre les converses sobre els aranzels europeus als seus cotxes elèctrics.
Deixem tota l'actualitat centrada en aquests aranzels anunciats ahir per Donald Trump. A la segona hora de Catalunya migdia hi tornarem i ho analitzarem. Però tenim més coses. Encara en la plana internacional, Hongria abandona el Tribunal Penal Internacional perquè considera que és un òrgan polític que no respecta el dret d'autodefensa d'Israel. Així s'ha expressat el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, coincidint amb la visita que el seu homòleg israelià ha començat avui al seu país, a Hongria. Budapest esquiva així l'obligació de detenir Netanyahu, sobre el qual pesa un ordre d'arrest per crims de guerra a Gaza. Eva Pineda.
Orbán considera que el TPI va perdre tota legitimitat fa 5 mesos quan va ordenar detenir un polític elegit democràticament. El tribunal recorda que Hongria, com a membre fundador, té l'obligació de detenir qualsevol persona subjecta a un ordre judicial. El mandatari hongarès, però, ja va deixar clar que no la respectaria. Ben al contrari, va convidar Netanyahu a visitar el país i li va garantir protecció. Avui ha tancat el cercle. Si Orbán ratificava Hongria com a membre del tribunal fa 25 anys, ara la retira.
El govern hongarès ha decidit retirar-se del Tribunal Penal Internacional. I el motiu és que estem convençuts que s'ha convertit en un tribunal polític.
Netanyahu li ha agraït el gest.
Acabeu de prendre una decisió valenta i en principi sobre el TPI. I te'n dono les gràcies, Víctor. Això no és important només per a nosaltres. És important per a totes les democràcies. És important per fer front a aquesta organització corrupta.
Ni Israel, ni els Estats Units, ni Rússia, ni la Xina formen part d'aquest tribunal creat l'any 98 per perseguir els responsables de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat. Els jutges del TPI consideren que hi ha motius raonables per creure que Netanyahu i el seu exministre de Defensa són criminalment responsables d'assassinat, persecució i d'ús de la fam com a arma a Gaza.
És un quart i mig, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa en la jornada de portes obertes del 6 d'abril. EUSS.cat.
Tu que saps com sona un martell percussor i que ara et volíem enredar i això era un ocell picassoques. Per professionals com tu, ja està disponible el nou catàleg Obramat 2025. Amb més de 20.000 productes de marques líders, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Agafa'l al teu magatzem. Obramat.
Lluís Saera, Xavier Sala i Martín, Paula Vázquez i José Díaz a Col·lapse, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona el dissabte 5 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. La identificació sexual entre els joves catalans està canviant i es detecta un augment de les orientacions LGTBI+, en les generacions més joves i, sobretot, en les noies. Ho revela un estudi de la Universitat Pompeu Fabra en col·laboració amb la Universitat de Toronto del Canadà. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Una quarta part de les dones de la generació Z, les nascudes a principis del 2000, no es consideren heterosexuals, el doble que les noies de la generació anterior, la millennial, que són les nascudes entre els anys 80 i 90. El treball que analitza 4.000 joves de Catalunya constata que la ideologia hi té a veure i les noies d'esquerres opten per identificar-se amb etiquetes menys rígides i se situen en opcions més obertes com la bisexualitat o d'altres formes de diversitat sexual. La investigadora principal de la UPF, Maria Rodó, hi afegeix una altra variable que explica per què hi ha el doble de noies que de nois de la generació Z que s'identifiquen com a no heterosexuals.
Quan ho vam aquí vincular amb la qüestió de la ideologia, ho vinculàvem també doncs, amb el feminisme, no? Com el feminisme també proposa doncs, unes certes formes d'entendre la pròpia sexualitat, que ho vinculem també amb aquestes altres dades en què les noies s'identifiquen molt més amb el feminisme i que això podia ser una explicació d'aquesta diferència de gènere.
Els nois, en canvi, se situen més sovint en ideologies conservadores i, per tant, s'identifiquen com a heterosexuals. I és que l'estudi revela que quan es pregunta en concret sobre la bisexualitat, un 15% de les noies de la generació Z s'identifiquen amb aquesta tendència sexual, 3 vegades més que els nois, que són un 5%.
Els Mossos d'Esquadra engeguen un pla per combatre els delinqüents multireincidents. Es desplegarà a partir de demà i en una primera fase a Barcelona, al transport públic, a l'aeroport del Prat, a Badalona i a l'Hospitalet de Llobregat. L'any passat, la policia va detenir 3.600 vegades els 450 multireincidents més actius a Barcelona. Mar Riera, quines accions preveu aquest pla?
Doncs mira, millorar la planificació, més accions al carrer i més temps per investigar perfils i també moviments dels delinqüents. Els Mossos són conscients que hi ha una sensació d'impunitat entre les víctimes dels reincidents, principalment de furts i robatoris amb violència. El pla, que s'ha batejat amb el nom de Campai, vol preveure millor els seus moviments, per exemple, durant fires com el Mobile o durant la campanya turística. S'hi sumaran més policies al carrer, n'hi haurà més de paisà i s'hi afegiran les unitats de seguretat ciutadana Arro i Brimo d'antibalots. A més, s'afegeix a aquest pla la Policia Nacional en delictes d'estrangeria, tràfic i explotació laboral de persones.
I quin és el perfil de la persona multireincident?
Fonts policials apunten que és molt variat i que, contra la creença general, els que tenen nacionalitat espanyola són els que estan més professionalitzats i fan del fur i del robatori la seva forma de vida. Els altres grans grups de reincidents són els que ho fan per necessitats derivades de dependències o per haver fracassat a la inserció laboral.
I encara més coses, perquè els bombers treballen en un incendi en una nau d'una indústria de cosmètics al barri del Montpastor, a Barcelona. La densa columna de fum ha fet que es demanés el confinament dels veïns de la zona, molt pròxim al centre comercial de La Maquinista. De moment, no consta que hi hagi víctimes. Unitat Mòbil, José Antonio Muñoz i Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, Òscar. Última hora, la situació de l'incendi evoluciona favorablement. No hi hauria ferits destacables, potser alguna inhalació de fum, però molt lleu, ens diuen fonts pròximes al desenvolupament d'aquest incendi dels bombers. Veiem des del punt on ens han situat, on encara estan treballant els bombers, l'alcalde de Barcelona i el cap dels bombers de Barcelona. Són els bombers de Barcelona els que estan pilotant aquesta extinció que s'ha produït cap a 3:15 del matí en un magatzem d'una empresa que es dedica a productes cosmètics. Per causes que no se saben, s'ha produït un incendi, s'han evacuat tots els treballadors, serien una trentena els que es trobaven en aquell moment a l'interior de la fàbrica, no hi ha cap ferit. Hem parlat amb la directora general d'aquesta empresa, que molt afectada, però que de moment el que ens diu és que només s'han de lamentar danys materials en aquest incendi molt vistós, que es pot, amb una densa columna de fum, que no era tòxic, però sí que podia provocar molèsties als veïns. És per això que s'ha demanat el confinament durant un parell d'hores. Ara mateix aquest confinament ja s'aixeca.
La taula del tercer sector alerta que el conveni signat amb Endesa sobre pobresa energètica caduca aquest any i demana que es desplegui al 100% i s'estengui a altres companyies energètiques. En la presentació del dossier Catalunya Social, centrat en l'energia com a dret, s'ha reclamat que la pobresa energètica sigui una prioritat del govern.
Les entitats socials lamenten que el conveni signat ara fa 4 anys amb Endesa no s'hagi desplegat íntegrament i demanen renovar-lo per abordar el deute acumulat dels darrers 3 anys, un tema que afecta milers de famílies vulnerables. El responsable d'energia de la taula del tercer sector, Martí Batllori, demana que la pobresa energètica sigui a l'agenda política.
No s'ha inclòs cap qüestió relacionada amb la pobresa energètica dintre del pla de govern, no s'ha convocat la taula de pobresa energètica des de fa més d'un any i que no s'ha desplegat al 100% el conveni que regula la pobresa energètica, el conveni que ja s'ha explicat, que és amb una companyia i no amb totes.
Per això reclamen que el govern estengui aquest conveni a Naturgy i Iberdrola. A més, la taula també demana que s'ampliï el concepte de pobresa energètica i es tingui en compte també la calor, ja que unes altes temperatures també tenen un impacte en la salut i generen més mortalitat a l'estiu.
En punt, 2:45 de la tarda. El barri de la Font de la Pólvora, a Girona, ha recuperat la normalitat després dels últims incidents ahir a la tarda, quan un grup de veïns van apedregar els Mossos. Això perquè van detenir un noi de 15 anys que relacionen amb les destrosses al centre cívic del barri. Des d'allà mateix, des de la Font de la Pólvora, reclamen que, en lloc de policies, els tinguin més en compte quan facin els plans de millora social. Girona, Fèlix Martín.
Sí, una petició que ha fet a través d'aquesta emissora l'educador social nascut al barri Ángel Fernández, impulsor també de diferents projectes per posar en valor la cultura gitana.
En aquest pla, la gent de la comunitat no hi som per dissenyar, no hi som per aportar la nostra visió, estarà coix. Nosaltres tenim codis, els codis de com funciona el barri, els codis culturals, el codi del grup. I aquí faig la crida, tant a la Generalitat com a l'Ajuntament, de que ens puguin incloure en aquest disseny d'intervencions.
I sobre els incidents d'ahir, el noi de 15 anys és el segon detingut per les destrosses al centre cívic ara fa 10 dies. Va quedar en llibertat ahir mateix a l'espera que el citi el fiscal de menors. La seva mare es va enfrontar als Mossos i també va acabar a comissaria.
Tarragona dona el tret de sortida a una temporada de creuers de rècord. Estan previstes 65 escales i l'arribada de 120.000 passatgers en 32 vaixells diferents, dels quals 16 atracaran el port de Tarragona per primera vegada. Tarragona, Ricard Boigas.
El port preveu acollir dues escales més que l'any passat i, per tant, assolir un nou rècord d'operacions. MSC segueix sent la companyia que farà més escales, 25 de les 65 que s'han programat enguany. La directora de Tarragona, Cruise Port, Alba Colet, destaca la diversificació de companyies.
I això és, jo crec que és l'èxit, no? Una mica aquesta diversificació en moltíssimes companyies i, al final, pràcticament quasi totes estan venint a Tarragona. Sí que és cert que enguany tenim 5 companyies que per primera vegada portaran un creuer a Tarragona. Raona, això també és interessant.
Colet diu que el port té marge per seguir creixent.
I també serà una temporada de rècord als ports de la Costa Brava. Roses i Palamós, Clara Jordan, esperen l'arribada de gairebé 70.000 passatgers.
En total hi haurà 82 escales, la gran majoria de les quals, 67, al port de Palamós. Avui, justament, s'hi han aturat els dos primers vaixells, la Samara Quest i la Vel des Ocean. El president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, destaca el paper dels creuers a l'allargament de la temporada.
Ara tenim una temporada en què només el 36% venen temporada alta i la majoria, el 64%, venen temporada mitjana o baixa. No? Per tant, vol dir que l'últim creuer aquí a Palamós serà el 13 de desembre. I això és molt rellevant, molt positiu.
Sobretot arribaran nord-americans i europeus i es calcula que generaran un impacte econòmic de més de 6 milions i mig d'euros. A Roses, el primer creuer arribarà el 25 d'abril.
I una última cosa abans de la publicitat. La població d'Osbru al Pirineu s'ha triplicat l'última dècada i ja s'acosta al centenar d'exemplars, la meitat dels quals són a Catalunya. La Seu d'Urgell, Quim Albalà té.
A tot el Pirineu hi ha 97 ossos, 47 dels quals a Catalunya. L'any passat van néixer 22 cries en total, 10 de les quals al nostre país, i es van donar per morts o desapareguts 5 exemplars. Marc Vilaú és el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Tenim ja una població estable i clara a la zona del Pallars i la Vall d'Aran. El que necessitem ara és fer un seguiment exhaustiu de la seva evolució i, sobretot, treballar en la coexistència.
També han crescut els atacs al bestiar. L'any passat el govern en va comptar 17 amb 31 animals morts o ferits, però els ramaders diuen que són molts més. Joan Guitart, d'Unió de Pagesos.
Quan ha passat un os, passen els voltons, no queden proves i no poden indemnitzar l'animal o no el volen indemnitzar. Hi han desaparegut molts animals i animals que els han trobat després morts, alguns ja ni siquiera els han trobat.
I els ecologistes avisen que encara cal introduir més exemplars perquè l'alta consanguinitat actual pot fer perillar el futur de l'espècie.
Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa en Baucamp ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Madrid per Setmana Santa es viu amb el cor. Gaudeix de les saetes cantades des dels balcons. Deixa't sorprendre pels concerts a la catedral de l'Almudena i sent la força dels tambors a la plaça Major. Sent l'essència de la Setmana Santa. Vine a Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui ha començat la 36a edició de la Mostra d'Igualada, la fira d'espectacles teatrals infantils i juvenils. Fins diumenge es podran veure 41 propostes seleccionades perquè agradin al públic escolar i familiar. Igualada, Montse Jané Riba.
El públic escolar ha omplert avui totes les propostes teatrals, algunes com el Petit Break dels Brothers Bros, ha fet ballar tots els nens que s'han mogut lliurement en un espai fosc, trepitjant unes projeccions de formes i colors al terra.
Teniu ganes de ballar? Molt bé, doncs anem a ballar. Agafeu una mica d'allò. Quan diguin break, fem una pose. Break! Break! Petit break!
A mi m'ha agradat molt. Ballar i cantar. Tot.
És molt interactiu. El que volem és que participin, tot passa en aquest linòleum que és el nostre univers i ells els fem entrar i sortir moltes vegades, sobretot participar.
Tomba la fusta de Ruta 40 ha fet de l'element més simple un tros de fusta. Tot un poble, el seu bosc, la seva platja, l'estació i el cel.
M'enfilaré a dalt de tot i així podré descobrir si hi ha més mar darrere del mar.
Aquí els programadors de molts teatres venen per omplir les seves programacions i intenten veure com més espectacles millor. El cap de setmana s'omplirà de famílies disposades a passar una bona estona.
Picat de menjar, no? A la meva olla s'hi couen les castanyes més suculentes de Dracamar.
La castanyera, el pa amb tomàquet o la fageda d'en Jordà són alguns dels símbols catalans que apareixen a Dracamar, el primer videojoc que arribarà a les consoles amb la marca de 3CAT. El primer nivell del joc ja està disponible per PCs i de forma gratuïta a través de la plataforma Steam, Montse Mas.
L'aventura, pensada per a infants d'entre 10 i 14 anys, convida els jugadors a salvar les illes de Dracamar d'un rei malvat que ha capturat la seva principal font d'energia. La fantasia, marca catalana, té una vocació internacional, com explica Daniel de l'Amor, cofundador de Petunes Studio i productor del projecte juntament amb 3CAT.
Tal com fan altres cultures, com els japonesos, per exemple, no? Els nens juguen a Pokémon i estan gaudint de la cultura japonesa sense donar-se ni compte. Per exemple, et trobaràs el tió, una reimaginació de lo que seria el tió, i quan li fas uns cops pues, deixa anar unes monedes, unes estrelletes, que és el que has d'anar agafant.
El producte se suma a l'aposta de 3CAT pel sector del videojoc a Catalunya, com afegeix la seva presidenta, Rosa Romà.
Un de cada dos internautes catalans consumeix continguts de videojocs i això, a més, ho fa amb una mitjana d'una hora al dia. I, com sabeu també, el projecte 3CAT és un projecte que persegueix créixer, arribar a la ciutadania amb diferents àmbits de consum.
Dracamar és un joc en català, però també s'hi pot jugar en anglès i castellà, i es preveu que arribi sencer a les videoconsoles a principis de l'any que ve.
A Lleida avui obre portes una nova galeria d'art i ho fa amb una exposició dedicada al pintor i dibuixant Ramon Casas. És propietat d'un descendent directe de l'artista, un jove de 24 anys. La mostra inclou obres inèdites i fa un petit homenatge a la figura de Júlia Paraire, la dona de Ramon Casas. Lleida, Estela Bussoms.
L'exposició inclou una cinquantena d'obres, entre les quals hi ha retrats, dibuixos, cartells, fotografies i documentació inèdita. El propietari és Adrià Codina, un jove de 24 anys que és descendent de Ramon Casas i que ha volgut fer un homenatge al seu llegat. Ho explica així en declaracions a Catalunya Ràdio.
He començat amb una exposició que jo crec que és única i que diu molt de mi, que són pues, els meus orígens, no? Pues Ramon Casas i Carbó, i el perquè jo segurament avui puc iniciar un projecte d'aquesta magnitud.
Entre les peces més destacades hi ha dos retrats de Júlia Paraire, la dona de cases, que daten de 1917. La diferència social entre tots dos va fer que fos rebutjada per la família de l'artista. Per això, Codina explica que ha volgut fer un homenatge a la seva figura. Una altra de les peces que es pot veure és l'icònic cartell d'Anís del Mono, una de les obres més conegudes de Ramon Casas.
Llargues cues virtuals des de les 12 del migdia quan s'han posat a la venda pel públic en general les entrades pels 3 concerts de Lady Gaga a Barcelona. L'espera se suma a les queixes d'alguns fans pels preus desorbitats de les entrades i també per la prebenda exclusiva només per clients del Banc Santander, Marta Vives.
Ja l'any 2023, el Santander va posar en marxa una sèrie d'acords amb festivals i promotores com ara Live Nation, la principal d'esdeveniments musicals a Espanya. Felipe Martín, director de Mitjans, Patrocinis i Esdeveniments de Santander Espanya, ho ha explicat avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
I al final és un, digamos, el tan manido win-win, porque gana el artista y el promotor, a los cuales nosotros le hacemos la campaña de difusión y promoción, y ganan nuestros clientes, que tienen ese derecho preferencial a ser los primeros en comprar las entradas.
De moment, ni el Banc Santander ni la promotora Live Nation han volgut donar números de l'impacte i els beneficis econòmics. Live Nation aclareix que el fet que hi hagi entrades en prevenda o no depèn de l'artista i que el percentatge que posen en prevenda el determina l'acord signat.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la classificació del Barça per la final de la Copa del Rei aconseguida ahir al Metropolitano, a Madrid. Però també amb una notícia d'última hora relacionada amb la inscripció de Dani Olmo.
El CSD acaba de donar la raó al Barça de forma oficial. Us ho expliquem. Bones notícies al Barça. D'una banda, l'equip s'ha entrenat amb l'alegria de la classificació per la final de la Copa. El Barça s'enfrontarà al Madrid en una final de Copa 11 anys després. I acabem de saber, ara ho dèiem, que el Consell Superior d'Esports ha donat la raó al Barça amb les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. Ramon Salmurri, el CSD tenia fins dilluns per resoldre sobre la cautelar, però finalment fa pocs minuts. A més, la resolució que diu?
Doncs bàsicament que, com dius, dona la raó al Barça en el tema de la inscripció de Pau Víctor i Dani Olmo. Per tant, el CSD, en la seva resolució, nega que la comissió de la Lliga tingui competència per decidir sobre la inscripció d'aquests dos futbolistes, Pau Víctor i Dani Olmo. Nega aquesta potestat. Ara bé, i també ho especifica en el seu comunicat, el CSD no entra a valorar si el Barça té fair play o no per inscriure els jugadors, cosa que deia ahir la Lliga. El CSD deixa clar que això és potestat de la Lliga, que no li correspon a ell només li corresponia respondre sobre si aquesta comissió de la Lliga era un òrgan vàlid per valorar la inscripció dels dos futbolistes, i en aquest cas li dona la raó al Barça i diu que no és un òrgan competent.
Per tant, Dani Olmo i Pau Víctor, que acabaran la temporada tranquils i que no tindran cap problema, per exemple, per disputar la final de la Copa contra el Madrid. Perquè ahir el Barça es va classificar per la final de Copa després de guanyar l'Atlètic de Madrid per 0-1. Salmurri, el Barça que torna a una final de Copa 4 anys després.
Jugarà la final de Copa el 27 d'abril a l'estadi de la Cartuja, a Sevilla. Després en parlarem, i ho farà després de superar en semifinals l'Atlètic de Madrid, després del 4-4 a l'anada. Ahir, gran victòria al Metropolitano per 0-1.
El trabajo. Al final no hay casualidades, creo en el fútbol. A veces es verdad que hay que tener un poco también de suerte, pero esto se provoca. Creo que estamos trabajando muy bien. El míster está haciendo un muy buen trabajo. Los jugadores entendemos la forma de jugar y además nos gusta. Siempre hablamos de disfrutar también dentro de los partidos. Da igual la importancia. Creo que cada vez que disfrutamos, bueno, después nos salen bien las cosas.
Jules Koundé, un futbolista clau de cara al partit d'ahir, també ho ha de ser de cara a la final del dia 26. També Ferran Torres, autor del gol. Fermín va ser titular, i aquest Barça que desprèn optimisme. Laia, jugadors que fa dies que públicament no reneguen d'una final de Champions contra el Madrid, i ara tindran també la final de la Copa del Rei. Alejandro Valde.
Sí, bueno, al final siempre es especial, un clásico, pero yo creo que tenemos más alegría por el título, da igual el rival, y bueno, estamos enfocados en ganar el título.
Un paper a part per Pedri, que va fer un altre recital, i un futbolista capdalt que tampoc amaga el seu desig de poder disputar una final contra el Madrid.
Es lo que queremos, darle ilusiones a la afición, sobre todo alegrías, y bueno, otra final contra el Madrid. Está claro que no nos lo van a poner fácil, pero ir a ganarla como siempre. Es que no hay que tenerle miedo a ningún equipo, siempre lo digo, que somos el Barça y vamos a ir a controlar el partido contra todos, pero bueno, está claro que no va a ser fácil. Ojalá salga un partido como los que no ha salido contra ellos, pero está claro que no nos lo van a poner fácil.
Doncs aquesta final que juga la Cartuja, quan, Salmurri?
Doncs el dissabte 26 d'abril.
Bé, dissabte 26 d'abril, doncs en publiquem ara 26-27. No, dissabte 26 d'abril es juga la final a la Cartuja. I voleu anar? Escolteu. Encara no tenim entrades per la final, no farem ara cap sorteig, però què ha de saber la gent que vulgui ser en aquesta final, Salmo?
Doncs que el Barça disposarà aproximadament d'unes 28.000 entrades per repartir entre socis, penyistes i compromisos del club. Però la xifra exacta la sabrem després de la reunió que hi hagi entre la Federació Espanyola i els clubs, el Barça i el Madrid. Perquè el partit es disputarà a l'estadi de la Cartuja. Una Cartuja que ara mateix, Laia, a dia d'avui, està en obres.
Sí, si veieu algunes imatges, no us espanteu. En principi ha d'estar tot a punt.
Sí, en principi estarà tot acabat i, per tant, tindrà una mica més de localitats de les que tenia històricament, perquè era una pista era un camp que tenia pista d'atletisme. Ara s'ha tret aquesta pista d'atletisme i hi ha més capacitat per assistència al públic. En total, 70.000 entrades. Al Barça n'hi corresponen el 40%. Això serien aquestes 28.000 localitats. Però serà després d'aquesta reunió, que s'ha de celebrar ben aviat entre la Federació Espanyola i els clubs, quan tindrem la xifra exacta, i després el Barça haurà de comunicar quin serà el procés de sorteig, perquè normalment en aquests casos va via sorteig, d'entrades disponibles pels socis del club.
Això us ho anirem explicant al Tot Costa i al Catalunya Migdia, aquest repartiment de les entrades per anar a la final de Copa entre el Barça i el Madrid del 26 d'abril. Ara parlem de la Lliga, de l'Espanyol, que visita demà el camp del Rayo Vallecano, on el partit cobrirà la jornada 30 d'aquesta primera divisió. Els blanquiblaus arrencaran un mes d'abril més atapeït que mai, que ha de ser decisiu també en les seves aspiracions de permanència, Sergi Andreu.
Sí, a veure, l'Espanyol jugarà 5 partits en 24 dies i, per si fos poc, 4 seran fora de casa. El primer, al camp del Rayo demà. Després, contra el Celta, Balaïdos, Getafe a casa i València i Villarreal per tancar el mes, tots dos fora de casa. Ara els de Manolo González són 700, amb 29 punts, 2 per sobre de la permanència. Una permanència que enguany promet ser més cara que mai i que passa gairebé indefectiblement per millorar els números de l'equip fora de casa. Fixeu-vos, fins ara l'Espanyol, que és el segon pitjor equip lluny de Cornellà al Prat, només ha sumat 5 punts en 13 partits a domicili. I com són les coses, que ara els pericos estan pràcticament obligats a sumar aquests mateixos 5 punts com a mínim, però concentrats en els propers 4 desplaçaments. La primera parada, clau, demà a Vallecas.
I per cercar el Girona serà el rival de l'Espanyol a la final de la Copa Catalunya, després que ahir l'equip gironí, amb jugadors del filial i del juvenil, va guanyar el camp de l'Andorra per 2-3. La final contra l'Espanyol encara no té ni data ni hora. Encara en futbol, José Mourinho ha tornat a fer de les seves. El tècnic portuguès del Fenerbahçe ha protagonitzat una imatge d'aquelles que no hauria de ser, però que també em sona una mica, amb l'entrenador del Galatasaray, després de caure eliminat de la Copa contra el líder de la Lliga. I, a més, Eudald Serra, Mou, podria tancar la seva primera temporada a Turquia en blanc.
No és la primera vegada, i segurament no serà l'última, mentre segueixi entrenant, que José Mourinho ens ofereix un espectacle lamentable en una banqueta. Ho va fer ara fa uns anys enrere en un Barça-Madrid ficant el dit a l'ull de Tito Vilanova. I ahir al vespre ho va tornar a fer a Turquia com a tècnic del Fenerbahçe, agafant pel nas l'entrenador del Galatasaray Okan Buruk al final del partit de Copa, que el seu equip va perdre per 1-2. El partit ja venia força escalfat de feia dies per unes declaracions del mateix tècnic portuguès en l'últim enfrontament entre aquests dos equips a la Lliga, on va comparar el comportament dels jugadors del Galatasaray amb el dels micos. Ahir, a pocs minuts pel final, les dues banquetes van protagonitzar una imatge lamentable que va acabar amb l'expulsió de tres jugadors i amb el xiulet final van continuar les empentes, els insults, les esbroncades i l'agressió de Mourinho al tècnic de l'equip rival. Mentrestant, la primera temporada del tècnic portuguès de la Lliga Turca no està sent gaire reeixida. Eliminat als vuitens de final de l'Europa League, ara ha quedat fora també als quarts de final de la Copa i a la Lliga a 6 punts del líder, el Galatasaray, a falta de 8 jornades per acabar.
Fem una pausa i després...
Sincerament, tenia molt clar que em retirava, però no puc dir que no.
No, no ens han trucat a nosaltres en directe. Després de la pausa parlarem de la retirada d'una il·lustre del bàsquet català.
Catalunya migdia.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Torna a Barcelona el show més espectacular sobre el rei del pop. This is Michael, el musical més impressionant sobre Michael Jackson en viu, al Teatre Tívoli del 23 al 27 d'abril.
Informació i venda d'entrades de This is Michael a theproject.es.
Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori. Música i teatre amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la companyia Indigest.
El 17 de maig gaudeix de quadres d'una exposició de Mussorgsky, dirigida per Ludovic Morló, per només 25 euros.
Entrades a auditori.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
He tingut la sort de tenir una carrera brillant, però em faltava la cirereta del pastís per poder tancar el cercle. Acabar allà on vaig començar, a l'equip de la meva ciutat, a Badalona.
Gràcies per tot el que m'heu donat. Sempre seré verd i negre. Força penya.
Aquesta és Anna Cruz, la jugadora de la penya, ex-woman NBA, que ha anunciat aquest migdia la seva retirada. Ho deixa Montse Raya, una de les millors jugadores catalanes de bàsquet.
I així ho demostra el seu currículum. Badalonina de 38 anys, entre els èxits d'Anna Cruz, destaca sobretot l'anell de l'NBA femenina que va guanyar amb les Minnesota Lynx la temporada 2015-2016. Als Estats Units també va jugar amb les New York Liberty. Exjugadora també de l'UB Barça i l'Olesa Espanyol. A Europa també va jugar amb el Dinamo Kursk, amb qui va guanyar l'Eurolliga el 2017. Però Anna Cruz no només ha estat una jugadora destacada pel que fa a la seva trajectòria als clubs, també ha estat una peça clau de la selecció espanyola. Ha disputat 158 partits i ha aconseguit 8 medalles internacionals. Destaca la plata als Jocs Olímpics de Rio 2016, un subcampionat mundial 2 anys abans i 3 ors europeus.
Seguim amb bàsquet. El Barça va fer els deures a l'Eurolliga i amb la victòria i a la pista del Fenerbahçe s'ha garantit la repesca de la màxima competició europea. De fet, mantenen opcions d'anar directes als quarts de final. I tot això, Ernest Macià, després d'un partit on va brillar el català Joel Parra.
Sí, 15 punts, 12 rebots, el partit més determinant perquè també era la pista del líder, un equip que, bé, líder fins ahir, un equip que havia guanyat els últims 4 mesos a casa tots els partits i el Barça que s'ha garantit el play-in, en el pitjor dels casos, però a més té opcions de fins i tot ser cinquè, és a dir, sisè et garanteix play-off, et garanteix evitar-te la repesca, però a més encara podria ser cinquè, tot i que és una mica més difícil. El Barça, evidentment, contents perquè van guanyar a un gran equip i Joel Parra que va fer, com dèiem, el seu millor partit amb la samarreta del Barça.
El que vull és que l'equip guanyi, s'ha de ser en defensa, en atac, com sigui, sinó donar el meu 100%, quan dono el meu 100%, les coses sortiran millor o pitjors, però per almenys sé que donant el 100% les coses sortiran bé. Content avui per la victòria, content per, també per l'actuació que he fet, per la confiança que m'han donat els meus companys i també en Joan per ficar-me a pista.
I un apunt més, el Hayo Post Lleida ha fitxat Dimaggio Wiggins fins a final de temporada, més un altre. El pivot nord-americà de 27 anys, de 2 metres 8 d'alçada, arriba procedent del Göttingen alemany. I de l'Eurolliga de bàsquet a la Champions masculina d'hoquei patins, avui se sabrà quins 4 equips disputaran la Final Four. El Noia té avantatge del partit d'anada contra el Tricino, però el Reus, Carles Vila, haurà de remuntar l'eliminatòria contra el Benfica.
L'equip roxinegre va perdre el Palau d'Esports per 1-0. Tot i això, i malgrat les baixes que tornen a tenir, Jordi García, el tècnic del Reus, diu que l'eliminatòria encara és oberta.
Sabem que la pista de Lisboa és una pista molt difícil, tenen un equipàs, és cert que tenen la baixa del Pau i la baixa del Roberto. Això a vegades és més perjudicial que beneficiós, perquè els que surten normalment sempre hi posen un plus més, i són tots aquests condicionants que hem d'intentar posar dintre del PAC.
Pel que fa al Noia, els de Carlos Cortijo es van imposar per 1-2 a Itàlia i ara ho tenen tot a favor per passar aquesta ronda.
Ha sido un camino duro, pero muy positivo, muy enriquecedor. Hemos vivido días muy especiales y bueno, y vamos a trabajar y vamos a luchar para que pues sea un gran día, un día también muy especial.
El Noia Tricino començarà a 8:45 del vespre i el Benfica Reus a 9:00.
Cap de waterpolo, la segona competició europea, el Sabadell busca la classificació per a la final. Els vallesans visiten avui la piscina del Prorreco italià, un dels clàssics del waterpolo europeu dels últims anys, que David Ubach no brilla com abans.
El Sabadell busca un lloc a la final de l'Eurocup, la segona competició europea, davant d'un gegant, el Prorreco italià. Un Prorreco, però, que aquesta temporada és un gegant amb peus de fang, ja que va haver de renunciar a disputar la Lliga de Campions per problemes econòmics. Ha perdut alguns dels seus millors jugadors i ara té una base principal d'internacionals italians, però sense estrangers d'altíssim nivell, com en anys precedents, en temporades en què el van situar amb l'equip amb més copes d'Europa. És per això que el conjunt vallesà busca l'accés a una final d'un títol que ja va guanyar ara fa 3 temporades, el 2022. Davant d'aquest escenari, el porter i capità dels vallesans, Edu Lorrio, parla, doncs, d'eliminatòria ben estimulant.
Partido difícil, partido bonito de jugar, grandísimo equipo, un equipo hecho para ganar esta competición. Muy motivados, muy felices de poder jugar este tipo de partidos, de poder llevar al club a este tipo de escenarios, con la máxima ambición y las ganas de tener un buen resultado para volver a casa con opciones de pasar la eliminatòria.
L'anada d'aquest Prorreco Sabadell es disputarà aquest vespre a partir de 9:00.
I en handbol, demà el Barça pot guanyar la Lliga en el derbi contra el Granollers al Palau Blaugrana. Guillem Amargant.
L'equip de Carlos Ortega arriba al derbi català per segon any consecutiu amb la possibilitat d'assegurar el títol. Quan falten 8 jornades de Lliga, els blaugranes són líders en ple de victòries i el Granollers és segon, amb 15 victòries i 4 de seguides. En cas de victòria del Barça, seria la 15a Lliga consecutiva, la 32a en la història de la secció. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, ha volgut posar en valor la Lliga i ha explicat que no afluixaran un cop hagin guanyat el títol.
Pero nosotros tenemos que ser profesionales y tenemos que darle importancia y tenemos que darle valor a la Liga, ¿no? Creo que sería que hablaríamos un poco de nosotros si cuando consiguiéramos la Liga pues nos dejamos llevar y nos dejamos algún punto por falta de consistencia nuestra.
Precisament, el Granollers d'Antonio Rama va ser l'últim equip que va guanyar el Barça la Lliga. D'aquell equip, però, a part de l'entrenador, no en queda cap jugador vallesà. Va ser un 13 d'abril del 2018, també al Palau Blaugrana, i a la plantilla blaugrana hi havia jugadors com Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez, Dick Amem, Aitor Ariño i Timotei Enguessat.
I ara us parlem d'una cursa ben especial. Avui Gerard Travé s'ha presentat una cursa a Barcelona que lluitarà contra el racisme.
Així és, la cooperativa coneguda com a Tom Manta ha presentat amb el suport d'una 50a d'entitats pro drets humans aquesta primera edició del que s'ha presentat com a cursa antiracista de Barcelona. S'espera que sigui una mobilització popular inèdita contra l'auge de l'extrema dreta i dels discursos d'odi cada vegada més presents a les institucions, segons la cooperativa. Aziz Faller, fundador del Sindicat Popular de Venedors Ambulants i de Top Manta, ha descrit la cursa com una mobilització històrica en la lluita contra el racisme.
Amb un punt clau, és que és una mobilització històrica per fer front al racisme que estem vivint, contra el racisme, contra l'extrema dreta. És una mobilització que quedarà registrada històricament en la ciutat de Barcelona, però també a les altres ciutats de tot el món.
Es tracta d'una cursa oberta a tothom amb un recorregut circular de 5 quilòmetres que es farà el diumenge 1 de juny, amb un màxim de 1.000 corredors participants, tot i que volien que fossin més. La sortida i l'arribada seran a la carretera de Sants i els corredors passaran per l'Avinguda Madrid, la Rambla Brasil, el carrer Alcolea i la plaça Espanya. La mateixa cooperativa Top Manta ha insistit que ja l'any passat volien haver organitzat la cursa, però no se'ls va deixar, i esperen que aquesta cita es pugui repetir anualment.
I encara repassem uns altres apunts del dia amb la Marta García. Comencem per ciclisme.
El belga Remco Evenepoel participarà en el Tour de Romandia, que se disputarà del 29 d'abril al 4 de maig, segons han anunciat els organitzadors. Este matí, Evenepoel, doble campió olímpic en París, va tindre un greu accident a principis de desembre i no ha competit encara enguany. De moment, l'anunci l'ha fet l'organització de la prova perquè ni el ciclista ni el seu equip, que és el sud del Quick Step, han fet oficial encara la seva participació.
Lesió important en esquí alpí.
La de la italiana Federica Brignone, guanyadora de la Copa del Món esta temporada, qui han hospitalitzat este matí després d'una forta caiguda durant l'eslàlom gegant del campionat d'Itàlia que s'està fent en la zona d'Ablusia. Brignone, que anava al líder després de la primera mànega, s'ha donat un fort cop al cap amb una porta de la segona via i ha eixit disparada de la pista donant diverses voltes i perdent els esquís. La Federació Italiana només ha informat que l'han hospitalitzat i que li han de fer diverses proves mèdiques.
Doncs fins aquí la informació esportiva, més esports aquesta tarda. A partir de les 7 al Tot Costa, on segur que parlarem d'aquesta final de la Copa entre el Barça i el Madrid i també d'aquesta resolució del CSD a favor del Barça. Els ha donat la raó amb les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor. Seguim aquí a Catalunya Ràdio, al Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.